Nit de llamps i trons ahir a Lleida. Poca quantitat d'aigua, però molt soroll, molt soroll. Però és que la tarda va ser pitjor. A la tarda ens van dir que tenim 7 brots a la zona de Lleida, la regió sanitària del Pla de Lleida, amb més de 100 positius, i que això anirà increixendo. Això el que ens ve a dir és que aquí no s'ha acabat res. Soc el Ricard Álvarez, i aquestes i altres informacions les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Déu-n'hi-do, quina manera de començar el mes de juliol, perquè avui és dimecres, eh? 1 de juliol del 2020, hores d'ara ja fregant els 30 graus, falta no res, eh? 29 i mig, a punt d'arribar als 30 graus a la ciutat de Lleida, una nit que a Lleida va estar, vaja, llamps i trons, aigua no massa, ara ens ho explicarà l'Armando, una mica més de 4 litres per metre quadrat, ara soroll, i això sí, a més, ara sí, ara no, ara torno, ara no, ara torno, ara no, tres o quatre vegades. A més, és que feia molta calor dins de les cases, per tant, molts, suposo que estàvem desperts i anàvem veient, ara plou, ara no plou, ara plou, ara no plou. Però és que la tarda, ull, la tarda, perquè amb el que ens va dir Salut, amb aquests 7 brots, que ara en parlarem del coronavirus, a la zona de Lleida, doncs tornarem a ser portada a nivell nacional de tots els noticiaris. En fi, què hi farem? Què farem avui? Doncs buscar aquesta previsió meteorològica. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida els dimecres. Ja saps que des de fa unes setmanes i fins a final de temporada parlem de temes immobiliaris, i a final de temporada, no, a final d'any, fins al desembre com a mínim ens acompanyaran. Parlem de temes immobiliaris des de Game Immobiliària. Ho farem amb l'Antonio Gausí avui, posant en valor doncs la tasca d'una immobiliària, la tasca d'un API a l'hora de voler vendre un pis, una propietat, o posar-la en lloguer. Què fem? Ho posem nosaltres a tot arreu? Ho donem a totes o em cenyeixo amb una? Doncs veurem avantatges i inconvenients de qualsevol d'aquestes dues decisions. També parlarem d'un tema molt interessant, eh? De veritat, a tres quarts d'una parlarem amb el Jordi Solana, és un dels tres socis que han tornat a reobrir i a refer la Fontana de Bellpuig. Veureu quina història tan maca que hi ha darrere d'aquesta reobertura. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de dos quarts de dues, amb veu de dona, parlem amb dones que ens han d'explicar coses com per exemple la Pili García, que és la directora de Gala García Novias, que ens explicarà doncs que han rebut un premi des del portal bodas.net i que aquest premi s'obté de les valoracions que fan la gent que hi va. Per tant, és un premi molt important. No és d'un jurat, no. És dels clients, de les clientes, de la gent que hi va. Van donant puntuacions i a tot Espanya una de les guanyadores, una de les millor valorades, és Gala García Novias. Amb ella parlarem a partir de dos quarts de dues. També parlarem amb la Gemma Casal de la situació doncs, de les famílies i de tot plegat amb aquesta, anava a dir post-pandèmia, ahir ens van recordar que re de post. Estem en plena pandèmia, almenys aquí a Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Escolta, llamps i trons.
Sí, sí.
Ahir a la nit.
Per no dir milers. Era una desfilada de nuclis sí. De tempesta, de nuclis convectius que venien de l'Aragó i enfilaven just al centre o al Segrià, només al Segrià. Després s'expandien i pujava, afectant una mica el Pla d'Urgell, la Noguera, però al final deixaven poca pluja perquè eren xàfecs molt breus, sí. Molt, puntualment intensos, però intercalant pauses. I així gairebé des de les... va començar tot plegat a les 9 de la nit, 9 vespre, que encara feia sol, fins a gairebé les 2 de la matinada.
Sí, sí, sí.
Un espectacle, no es va deixar dormir, però bueno, va refrescar una mica.
La nit una mica, no massa, tampoc.
Poc tropical, 19,7, bueno. Teníem en dos dies de més de 20, 21... i bueno, ens va refrescar una miqueta que calia obrir finestres a partir de les 2 de la matinada. Sí. Bueno, són les tempestes d'estiu. Hi ha una curiositat, i és que el mes de juliol, i ahir encara que no era juliol, gairebé ho era, perquè era la nit entre juny i juliol, sempre, la franja horària que més plou i només passa el juliol és a partir del, entre les 20 hores i les 2 de la matinada.
Suposo que té a veure...
És l'únic mes de l'any que sempre és fruit de la calorada.
Però suposo que té a veure amb la calor del dia, no?
I de les tempestes que arriben molt tardanes a les comarques de Lleida, gairebé sempre procedents de l'Aragó. I va ser un dia de llibre.
Armando, segons les previsions, avui seguim amb temperatura alta?
Està previst que s'enfilin molt les temperatures. 37-38 graus a les zones més càlides del Segrià. A la resta, 36-35. Si anem cap al Pirineu, 33 a la Seu d'Urgell, i l'únic refugi no tan càlid seria la Vall d'Aran, amb Viella, 27 graus. Avui tenim una tarda molt acalorada i també possibilitats de tempestes i xafes, però ja més concentrats i més reduïts cap al Pirineu. Al final del dia sempre hi ha alguna possibilitat que alguna nuvolada arribi a algun punt del sud de Lleida, però ni de bon tros com el d'ahir. El d'ahir va ser una mica extraordinari per la llargada, per la durada, encara que no per la quantitat de pluja. No. Hem de dir que ahir encara els 4 litres es van afegir als 350 que ja portaven.
Sí, senyor, que era el darrer dia.
354, i hem de dir, es torna a confirmar, per poc no hem arribat al segon lloc, queden en tercer lloc. No plovia tant des de 1969 en el primer semestre de l'any.
Bueno, doncs mira, ahir encara vam sumar aquests 4 litres.
Encara vam sumar 4. Si arriben a caure 6 més, haurien superat 1969.
Bueno, va estar quasi bé de fotofinis, això.
Impressionant lo d'enguany.
Molt bé, Armando.
Per la pluviometria. Doncs... Esperen dos dies més. Després de la calorada d'aquesta tarda, demà fluixa la calor, però si no arriben a 37-38, ens quedarem a 34-35.
Bueno, ja està bé, ja està bé.
Tornarà a ballar 2 o 3 graus de cada divendres, amb sols els matins, nuvolades i sol a les tardes, amb possibilitats de xafes i tempestes, dispersos, molt irregulars, al Prepirineu i al Pirineu, tant demà com demà passat, i avui una mica, però no tant.
Molt bé.
És a dir, hem entrat el mes més càlid de l'any, en Lleida, i el mes que menys plou, estadísticament.
Ara veurem.
Algun any, recordo molt bé, fa dos anys, el 20 de juliol del 2018, que va caure un xafri també per la nit, al vespre nit, monumental. És a dir, que sempre hi ha la possibilitat que una tempesta desfaci les estadístiques.
Clar. Ho veurem. Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres.
D'acord, fins demà, bona tarda i molta salut.
I nosaltres anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que avui hem de començar amb això. Hem de començar amb això. El Departament de Salut ha confirmat 7 brots actius de coronavirus a la regió sanitària de Lleida, que sumen almenys un centenar de positius. S'han detectat en 3 empreses del sector de la fruita del Segrià, en una empresa agroalimentària de la Segarra, en una residència que no és de gent gran de Lleida, i Salut també està fent seguiment d'un brot comunitari a la capital del Segrià. O sigui, aquí a Lleida hi ha un edifici en el que estan donant positiu els veïns. Ull a tot això, perquè aquests 7 brots es sumen al de la residència de la gent gran de Lleida, que en aquest cas està controlat, segons ha assenyalat la gerent de la regió sanitària, Divina Farreny. D'altra banda, recordem que l'hotel Rambla de Lleida i la Manreana de Juneda ja acullen 99 persones en aïllament, més una 60 de les quals han donat positiu per la Covid-19. Farreny també ha explicat que els 7 brots actius sumen, com a mínim, el que et dèiem, aquest centenar de positius, però que ja ha advertit que aquesta xifra anirà en augment perquè es van estudiant cadascun dels brots. Salut està fent un seguiment dels casos i dels contactes estrets que han tingut totes les persones que han donat positiu o que han estat en contacte d'una persona que ha donat positiu. Per tant, ja sabeu, ja vam explicar com funciona això. És probable que aquesta xifra vagi pujant. Ull, perquè del 21 al 27 de juny, avui és 1 de juliol, però del 21 al 27 de juny, a la regió sanitària de Lleida hi ha hagut 251 casos de coronavirus. Hem tornat a estar al capdamunt de la classificació de la llista, de la que hauríem d'estar baix de tot, però no, estem a dalt de tot Espanya, d'infectats o de casos positius entre 100.000 habitants. I hores d'ara som, de lluny, on la regió on hi ha més positius de tot Catalunya i de les que més de tot Espanya. Recorda, del 21 al 27 de juny hi ha hagut 251 casos positius. Ahir hi ha 100 de patac. 100, de cop. La gerent de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, la Divinya Ferreny, afirma que s'estan abordant els brots a la regió sanitària de Lleida i que estan força controlats.
La veritat és que tots estem ficant molta intensitat i els tenim força controlats. El que passa és que estem alerta, està clar, perquè tenim el pla de com hem d'actuar per intentar acorralar. Ens ha funcionat molt bé totes les darreres setmanes en qualsevol dels brots que hem realitzat, i un més que un altre, no. Si veiéssim que no segueixen les empreses i no col·laboren i s'arremanguen amb nosaltres els serveis de prevenció de riscos laborals, ens podria preocupar, però veiem que tothom s'activa ràpid i en menys de 24 hores es posen a fer els tests d'ELISA, realitzem nosaltres després a posteriori les PCRs i per intentar tenir el mapa i tenir identificades les accions a realitzar, no?
Així mateix ha reconegut que Lleida és la regió sanitària on proporcionalment més proves de detecció de coronavirus s'està fent i que, per tant, això justificaria una mica que estiguin donant tants positius.
Penseu que també detectem molts casos perquè fem moltes PCRs. La nostra atenció primària és dels llocs de tot Catalunya que fa més PCRs. Llavors, està clar que anem a buscar, si anem a fer un cribatge a un lloc que hi ha hagut un positiu, és fàcil que ens surti algun altre positiu asimptomàtics. Penseu que d'aquests 251 casos que us he dit abans, el 40% són asimptomàtics i que els anem a buscar.
En fi, no és una cosa que em deixi més tranquil, ni molt menys, suposo que tu tampoc. Evidentment, des que es quede prova se n'hauria de fer tantes o més de les que s'estan fent. I així detectes tots els asimptomàtics, els aïlles i ja està. És la manera, però posar-ho com a excusa, de que, clar, hi ha tants positius perquè fem moltes proves. Més se n'haurien de fer, a tot arreu. És el que dèiem la setmana passada, el ministre de Sanitat, el ministre Illa, en lloc d'estar traient la seva bola de vidre i preveient el que passarà o no passarà la tardor, que en termes de sanitat cau molt lluny, el que hauríem d'estar fent és provisionar-nos de material, de mascaretes, d'epis pels sanitaris, que no tornem a quedar-nos sense, que encara hi ha algun lloc que van una mica escassos, i proves PCR, tantes com facin falta. Però és que en aquests mesos ja s'hauria d'haver activat empreses que les estiguin construint aquí a milions per sortir-nos localment, o sigui, a nivell nacional, per entendre'ns, i exportar si cal, en lloc d'haver d'estar comprant a fora. Exportar, això és el que hauríem d'estar fent, exportar-los, en lloc d'importar-los. I així també pensem en l'economia interior. Però bueno, es veu que hi ha d'altres prioritats. En fi, aquesta és la notícia del dia, amb successos. Hem de dir que ahir va perdre la vida un veí d'Alfarràs al volcà amb el tractor. L'accident es va produir a la tarda a la seva finca d'Albelda. És la tercera víctima de l'any amb un vehicle agrícola. És aquest degoteig de cada any, els morts amb els tractors. És una cosa que no hi ha cap any que puguem deixar a zero. També una col·lisió entre dos camions i l'incendi d'un d'aquests va provocar ahir retencions quilomètriques a l'autovia i també a la Nacional 2, per on es va fer la desviació del trànsit a l'estat tallada a la A2 durant diverses hores a l'alçada de la Fondarella en direcció a Lleida. Els serveis d'emergència van rebre l'avís quan pràcticament faltaven 3 minuts per 3 quarts de 5 de la tarda quan es va produir un xoc entre dos camions que circulaven en el mateix sentit al punt quilomètric 483. A causa de la col·lisió, un dels tràilers es va calcinar completament i els Mossos d'Esquadra van iniciar la desviació del trànsit per la Nacional 2 a l'alçada de Mollerussa. A Lleida, ciutat. Els veïns del centre històric denuncien que ha augmentat el nombre de persones que pernocten, que dormen, al porxo del centre cívic de l'Hereta, o sigui, al carrer, i en altres punts del barri. Així mateix temen que les que han hagut de deixar els hotels que pagava el futbolista Keita Baldé tornen a dormir al ras. O sigui, allò que ens explicava l'alcalde, que tranquils, ja hi hem posat solució, ara hem obert el pavelló 4 també, res, tornem a estar igual o pitjor, perquè tenim els pavellons plens. I, per tant, igual o pitjor. En fi, anem cap a Game Immobiliària, va.
Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja estem al temps que saps que ens acompanyen aquest final de temporada i que ens acompanyarà com a mínim fins a final d'any, el temps que dediquem al tema immobiliari, que tot això ens arriba des de Game Management, des de Game Consultora, que estan a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta, i que si vols t'ho poso encara més fàcil, que us pots trucar al 973-230066, 230066, que aquest és fàcil de recordar, 973-230066, i que, com sempre, parlem amb l'Antonio Gausí. Antonio, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Home, avui anem a parlar d'un tema, hem rebut alguna consulta, i és veritat que és un tema que quan una persona vol posar-se a llogar o a comprar, a llogar o a vendre el seu pis, doncs es planteja, escolta, m'ho faig jo mateix, contracto una immobiliària perquè m'ho faci, ho faig a tot arreu, només amb una. Clar, això són coses que la gent es pregunta, oi, Antonio?
Sí, mira, lo más importante, yo creo que con el tema de las exclusivas, siempre hay temor, de cara al propietario, sí, posible interesado en vender o alquilar, siempre tiene el temor, ¿por qué la exclusiva? Parece que casi se le secuestre lo que va a alquilar o va a vender. Uh-huh. Y entonces el propietario tiende a caer en el error de pensar en que, bueno, esto yo me puedo ahorrar unos honorarios, yo me lo comercializo, lo cuelgo en unos portales y yo solo lo puedo hacer. O si no, también cae en el error muchas veces de pensar, más inmobiliarias lo tengan, más fácil será, sí, la venta, ¿no?, o el alquiler. Esto, desde hace ya un tiempo, va cambiando esta opinión del propietario. Tenemos la suerte de que cada vez se firman más exclusivas. ¿Pero por qué se firman más exclusivas? Porque profesionalizamos al 100% la gestión. ¿Qué significa? Que aparte de dar un asesoramiento previo, que lo hacemos con cualquier tipo de venta, pero al tener la exclusiva eres el único responsable de la comercialización de ese activo. No significa que tú no colabores con otras inmobiliarias después para poderle dar salida, ¿eh? Uh-huh. Siempre se colabora con inmobiliarias, colaboras con 4 o 5, con las que te generen más confianza. Lo más importante, te vuelvo a decir, yo creo que antes de que se decida el cliente interesado en poner en alquiler o en venta su piso, su local, bueno, su propiedad, es que se dé vueltas por diferentes inmobiliarias y que le genere más confianza con esa a de firmar la exclusiva. Pero yo considero que es importante firmar una exclusiva. Primero porque el API en cuestión o la agencia inmobiliaria le asesorará en cuál es su mejor precio, en qué afectación fiscal puede tener la vivienda o el local, si le va a generar una plusvalua. En el momento de realizar un contrato de arras también se lo hace. Después el tema de la comercialización siempre se hace mucho más detallada, porque quieras que no, le das más importancia porque sabes que tú eres el único que lo va a comercializar. Se hace un amplio reportaje para colgar en las webs, en los diferentes portales inmobiliarios. Yo creo que en definitiva, y ahí se nos hacia dónde va el mercado, es que cada vez se están firmando más exclusivas porque el cliente entiende de que de esta manera su propiedad, en este caso su piso, su local, de cierta manera se comercializa de una forma mucho más profesional.
Es que, Antonio, tú abogaries pel tema de l'exclusivitat, sobretot des del punt de vista de si volem tractar aquest tema amb professionals i evitar-nos complicacions.
Y sobre todo, lo más importante, que es lo que no ve el cliente cuando piensa, bueno, esto me lo hago yo. Nosotros piensa que de cada activo que comercializamos recibimos muchas llamadas. Uh-huh. Nosotros tamizamos de cara al cliente para que su casa no se convierta en la calle mayor. Claro. Entonces, el cliente si lo hace él no lo sabe tamizar. Entonces, nosotros tamizamos, hablamos con el cliente que está interesado en la adquisición de ese activo, si tiene posibilidades económicas, si es verdaderamente lo que está buscando, si ha visto bien todas las fotos, le acabamos de ampliar toda la información que solicita, y a partir de ahí, si todo es ok, entonces sí que montamos la visita.
Claro.
Si yo lo tengo a nivel particular anunciado, venga, cada día me van trucando, 4 o 5, al final, ¿cómo acaba? que el cliente lo que le tenía colgado, a lo mejor en un precio que no era el real, porque claro, ¿esto qué pasa? Que todos queremos sacar el mejor precio, claro, cuando nos tenemos que vender algo, ¿no? Pero hay que ser real con el mercado. Entonces nosotros le asesoramos cuál es el precio real en la zona en que está vendiendo. ¿Por qué? Porque posiblemente hemos hecho otras operaciones en la misma zona, le informamos de los testigos que tenemos de diferentes de la misma zona, qué importe se ha vendido, en qué estado estaba la vivienda, para acertar en ese importe final. Porque si no, ¿qué pasa? Que hay muchos productos, hay mucho activo que se eterniza después en los portales.
Això no
va
dir, també genera frustració, no?, per part del venedor, del llogater, que no, que escolta, que no es ven, que no es ven, que no es ven, comences també amb la guerra aquella de vaig baixant 5.000, 10.000, la gent si veu que vas baixant també et comença a regatejar.
Este és un problema, Ricard, perquè el problema està en que el propietari, és el que te decía anteriormente, i és lícito que ell quiera sacar lo máximo. Todos lo hacemos, cualquier cosa que queremos vender, pero se tiene que dejar asesorar. Por eso te digo que lo más importante es que él encuentre la inmobiliaria que le genere más confianza y que después se deje asesorar. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Si no se deja asesorar, pongamos por caso, ¿cuánto vale? Yo es que quiero de mi piso 200.000. Bueno, es que mire, y hay que fríamente, hay que informarle. Es que su piso, en la zona en la que está, en el estado que está, por otras referencias que hemos hecho, otras operaciones que hemos hecho en la zona, no le van a dar más de 150. Bueno, pues es igual, vamos a empezar por 190. Lo único que hacemos es quemar el producto. Claro. Y al final, han pasado los meses y acabas vendiendo en 145.
Claro. No, no.
Por eso te digo que lo más importante es que tenga mucha confianza en la inmobiliaria. Y entonces a partir de ahí se firma la exclusiva y que se deja asesorar realmente por la inmobiliaria.
Clar, és que al final entrem al de sempre. És a dir, jo aquest exemple ja l'he posat en molts llocs, però quan el cotxe no et va bé, te'n vas a un taller, que hi ha un mecànic que ha estudiat això. Quan l'ordinador no et funciona bé, te'n vas a un informàtic. Doncs escolta, si has de vendre o llogar el pis, te n'has d'anar amb una agència immobiliària. Després, si li vols el tema de l'exclusiva o no, doncs això suposo que ja és decisió pròpia, però això de posar un mateix a tots els portals i que surti per tot arreu i atendre tu mateix o gestionar totes les trucades, totes les consultes, tot el que genera, és perillós. I després hi ha legal i burocràtic, no? Perquè, imagina't que arribem a vendre. Molt bé, ja sí, ja ho tenim clar. Escolta, no em deixo cap paper. No he de preguntar res, clar, és que això al final qui enteneu sou vosaltres.
Claro.
I escolta, jo ho dic, a Gama Immobiliària podeu anar allà, els hi ensenyeu el que teniu, escolta, mira, jo això, Antonio, ho vull vendre, o això, Antonio, ho vull llogar. Com ho veus? Però escolta, t'ho vindran a veure, s'ho miraran, faran una valoració d'acord al mercat i t'ho explicaran. I a partir d'aquí ells ho mouran als canals segurs i els que consideren oportuns, i tu t'oblides. I aquesta és la gràcia, Gama Immobiliària. Els tens a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta, o a internet a gamainmobiliaria.es, on t'atendran de manera personalitzada el telèfon, 973-23-00-66. Totes aquestes gestions te les fan des de Gama Consultora, amb l'Antonio Gausi al capdavant, però té tot un equip al darrere treballant justament per això. És el seu negoci, és la seva feina, per tant, hi entenen. I escolta, que per anar a fer una consulta no hi perd res, 973-23-00-66, Antonio, i que la gent es deixi estar, cadascú que faci el que sap, el que hi entén, eh?
Claro, es que hi ha coses que tu lo tienes, es lo que muy bien has dicho tú, cuando tienes un problema jurídico, ¿a dónde vas?
Clar.
A un abogado. Cuando tienes un problema médico, vas a un médico. Cuando tienes un problema con el coche, vas a un taller. Entonces, lo que pasa que esto lo pensamos que es muy fácil y conlleva una serie de cositas en la comercialización inmobiliaria que la gente la desconoce.
Claro, claro.
Por ejemplo, ¿qué me van a hacer pagar? Si esto va con IVA, si va con ITP, si voy a tener la plusvalua, si...
Sí, sí, no, si de detallets n'hi ha un munt, claro, que no coneixem i és un problema.
Claro.
Escolteu, busqueu-los a les xarxes socials, tenen canal a Instagram, estrenat de fa poc, Game Management _, tot junt, Game Management _, i allí et van penjant de manera periòdica doncs, pisos que tenen en venda, cases, promocions i notícies del sector, i notícies del sector que també et convé estar al dia, i si no, a la web, gameimmobiliaria.es. Hem parlat amb l'Antonio Gausí, que és el gerent de Game Management, i ens ha parlat de si he de vendre o llogar. Ell creu que és bo donar una exclusiva a una empresa que es dediqui, això sí, a una empresa seriosa que es dediqui a això, i que tingui un API i tot, i que tot estigui ben fet. Antonio Gausí, com sempre, un plaer. Fins la setmana
que ve. Moltes gràcies. Bon dia.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Aquestes entrevistes que fem habitualment, en els que busquem notícies del territori, avui marxem cap a Bellpuig perquè han recuperat la Fontana, que és un dels elements patrimonials més emblemàtics, de la mà d'uns nostàlgics emprenedors que han incorporat nous usos adaptats als hàbits de la societat actual i on la gastronomia forma part de la seva cultura i la convivència, que són valors, el tema de la cultura i la convivència, que ja podíem començar a prendre'ls en sèrio i donar-li la importància que tenen. Aquests nostàlgics, aquests emprenedors, doncs són tres. Avui parlem amb un d'ells, amb el Jordi Solana. Jordi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, Jordi, primer de tot, això de la Fontana, explica'ns una mica, perquè crec que ens hem de remuntar a l'any 1934, oi?
Sí, no. Bueno, l'any 1934 es van reunir una sèrie de gent i es va constituir un centre cultural, i a partir d'aquí van veure que feia falta un local, i el 35 es va donar, a l'abril del 35 es va donar obertura en aquest nou local de la Fontana, on en principi era un centre recreatiu per la gent de, del poble. El que passa que a partir del 35, pues, a la Guerra Civil, el 36-39, va passar a mans de l'Estat. El 39 va arribar, degut a la Guerra Civil, a ser un ús d'església, perquè va fer usos diversos, i un d'aquests va ser església, ajuntament, va fer bodes, perquè és l'únic lloc que quedava dret al poble, i a partir d'aquí va ser un magatzem de la farinera, i no és fins a l'any 54 que es torna a recrear el que es diu Societat Recreativa de la Fontana, el nom actual que té ara, i aquí és on va ser un pol d'atracció de la cultura. Des de se ballar en sardanes, fer partides de cartes, hi havia es va néixer l'equip de bàsquet de Bellpuig, a jugar a tennis, un lloc de reencontre. I a partir d'aquí, l'any 76, passa al jovent, el jovent del poble. Aquest jovent es dediquen a temes de cultura, com el grupament escolta, se fan actuacions de cobla, es fan actuacions musicals, es crea el grup La Boira, de Ponent, és a dir, dona el que és ara, no? Un centre de cultura. Llavors, l'any 94 tanca les portes degut a gran auge que va haver de les discoteques, i des del 94 està tancat. Què va passar? Que nosaltres, els tres nostàlgics, un dia vosaltres, teníem un cuquet. Ara què fem amb el nostre jovent, amb els nostres fills? Perquè tots tenim canalla, que tenen dels 10 als 20 anys, i pensem, ostres, sempre hem d'anar acompanyar a la discoteca, i dic, perquè no creem una cosa ben puig per aquesta gent. Un lloc ben contra. I llavors aquí vam començar a moure iniciatives i coses, i al final vam anar per un local, un youth pub, una sala d'esbarjo, no sé en què. I amb una d'aquelles trobades que fem de bàsquet, els tres socis ens reunim i diem, bueno, nois, aquí ho fem una cosa que ens aporti alguna cosa més, o aquí es quedarà tot. I vam dir, anem a la Fontana i anem. I així va ser com al setembre del 2018 vam començar a iniciar els tractes amb el tipus propietari. El gener firmem el contracte amb ell, perquè va tenir molt bona rebuda per part de seva, perquè venia en un lloc en desús que estava molt malament, i vam dir, home, donar una segona vida en aquest local, amb la història que té, doncs va apostar per nosaltres.
És que...
I així van començar les obres, i el dia 7 de juny del 2019 va ser quan obre la llum la nova Fontana.
O sigui que porteu un any.
Un any. bueno, si triem la pandèmia...
Sí, sí, correcte, correcte. És que, clar, us ha agafat aquest primer any d'obertura. Estava pensant, Jordi, escoltant-te, si les parets poguessin parlar, Déu-n'hi-do el que han viscut, eh?
Sí, molt. L'èxit de la Fontana és que sempre s'ha mirat com un centre cultural. Bellpuig té un patrimoni cultural molt important. El primer ball de Quintos...
Hòstia, Jordi, això és impressionant, el que heu fet. Això és molt important, això.
Hem batallat molt per aconseguir-ho.
Sí.
El poble ens ha respost molt bé, i la comarca. Penseu que Bellpuig té una comarca important, tota la Segarra, el Baix Urgell, i en un lloc, com abans, potser per l'edat que tinc i tot, dius, nosaltres ja no coneixem el Big Bang, i aquest, la Fontana és un lloc de reencontre, com el Big Bang o la Wonder, no?, que diuen. És un lloc de jovent. Doncs això era el que era la Fontana. I ara, el fet que nosaltres fem una mica de concerts, presentació de llibres, ho combinem amb sopars literaris i una mica de música d'ambient, fa el lloc d'encontre del jovent i de no tan jovent, perquè la gent gran s'hi sent molt acollida.
Home, és que,
això és important.
És que la tasca que heu fet de recuperar un espai que és històric a Bellpuig i que hi han passat moltes generacions i que després ha estat uns anys tancat, per això t'ho deia, això és molt maco, això que heu fet, perquè sí. Aquí s'hi pot donar cita en diferents horaris del dia o en diferents activitats, però s'hi pot donar cita totes les generacions que hi hagi avui en dia encara vivint a Bellpuig, i tots tindran un record o altre d'aquí.
Correcte. L'important és que tothom se senti bé i se senti a gust. Han fet, per exemple, a Bellpuig, banda municipal. Mm. On va començar? A la Fontana.
Pues,
l'any passat, en ple juliol, vam fer un menú així, econòmic per fer una presentació amb la banda. Eren 50 membres. Pues, tenim una terrassa, vam muntar un escenari i la gent del poble va fer gaudir de la banda, no com un concert en un lloc tancat, amb una... No, al mig de la Fontana. Uh-huh. Això per a ells, tant per la banda com per la gent, és molt acollidor, engrescador.
Clar.
Hi ha una sinergia molt positiva, tant per els actors com per nosaltres i per la gent. Llavors, tot això s'ha de potenciar, perquè és un lloc de cultura. A veure...
Jordi, perdona, sí. La Fontana, físicament, on està ubicada? Està al mig de... O sigui, està dins del nucli de Bellpuig,
sí. A dintre del nucli de Puig, al carrer La Font, està al centre mateix del poble.
Oh,
el que passa és que tenim la sort que gaudeix un espai molt ampli i obert, perquè és la part, antigament, la part exterior del poble. Ara no, ara ja forma part del nucli
del poble.
I això ens dona una facilitat a la gent gran a assistir als actes.
Clar, i la Fontana en si, perquè ens has parlat de la part exterior, de la terrassa, de la part interior, la Fontana entenc que és un edifici de aproximadament com és de gran, aproximadament,
Molt fàcil. L'edifici és un nucli que té la parcel·la de 1.000 metres quadrats, té una part de façana que té una mini terrassa de 100 metres quadrats, l'edifici en si... Són 400 metres quadrats, que és l'edifici de la Fontana Modernista, amb la façana modernista que tothom recorda, i a la part de darrere hi ha l'antiga pista de bàsquet, on el club bàsquet del Puig va néixer, i una antiga pista de tennis, que nosaltres la fem servir, l'hem recuperat, tal com estava, amb la mateixa pista,
sí. Hem
fet la nostra terrassa.
Jo és que estic veient una fotografia de, no sé si va ser... jo crec que és el dia de la banda, perquè va con un escenari amb músics,
correcte.
Plena a vessar de gent.
Sí, vam tindre una molt bona acollida, però això, perquè la banda municipal són 50 membres, vam fer un concert de bandes sonores, de pel·lícules, va tindre molt bona acollida, ells tenien ganes, perquè la banda es va fundar a Bellpuig, a la Fontana, el primer concert que va ser a la Fontana, i volíem retrobar, clar, després d'estar 25 anys tancat, tant per la parcera com per nostres, va vindre molt bé de dir, per què no fem un concert pel poble?
I tant.
Entrada gratuïta, fer un pisco labi d'allà perquè la gent pugui gaudir la música. I ells, clar, no és el mateix actuar en una plaça que és més enllà fred, allà dins. Mm-hmm. Ells se sentien identificats amb el local i la gent va respondre molt bé.
És
bonic. És una de les iniciatives més boniques que hem fet.
Escolta, Jordi, el Ramon, el Miquel i tu, que sou els tres... sou del poble, els tres?
Sí, tenim una... Amb el Ramon tenim una relació de perquè els fills tenen la mateixa edat, i tenim més unions, connexions d'amistat de fa molts anys. El Miquel ens van coincidir amb el tema del bàsquet, perquè els seus fills també jugaven amb altres, i hi ha hagut una molt bona sinergia entre els tres,
però
i
vull
aquí
dir que,
va néixer...
O sigui, que tampoc teniu una relació molt estreta, això una, i dos, professionalment, cap dels tres es dedica al món de la restauració no. ni immobiliari, no?
No, és correcte. A veure, nosaltres sempre...
O sigui, això és una aventura, eh?
Bueno, nosaltres vam plantejar la Fontana, primer, per un projecte per la joventut.
Sí, sí.
Segona, no és un nivell de vida, és a dir, no, nosaltres no vivim de la
Fontana. No, correcte, ja ho sé, però liar-se, em perdó, amb aquesta paraula, sí, liar-se amb aquest projecte, sent, dius, bueno, és que jo la meva part professional no vaig per aquí, doncs és valent això, eh?
Saps què passa? És molt fàcil. Quan tens inquietuds i tens un objectiu, no et fa por res.
I això tens tota la raó.
Som catalans. Jo he d'anar a lluitar i a fer el bo per la societat. I aquí creiem que era un lloc que tenia molt recorregut. Aquí fem presentacions de grups, petits grups que ens venen solistes, gent estrangera que passa per aquí i diu, hòstia, què podem tocar? Sí, home, sí, els portes oberts per la cultura. Fem molt presentació de llibres. Per exemple, nosaltres hem vist una cosa que dona molt caliu. Tu vols fer una presentació de llibre, te vas a una biblioteca, vas a un lloc, i és fred. Sí que, i en canvi venen allí, se senten perquè tenen una zona de reservat amb sofà, se senten allà amb les taules, informal, el contacte és més directe, i té molt èxit. I clar, això et dona la satisfacció de que després de l'esforç que has fet econòmic i de tirar endavant aquest projecte, que és titànic per nosaltres, que ho ha reflectit a les cares de la gent. Diu, ostres, doncs ho hem fet bé, val la pena. Hem de continuar lluitant.
Doncs ja ho veieu, si passeu per Bellpuig. No hi ha per Bellpuig. Si passeu relativament a prop de Bellpuig, desvieu-vos un moment i passeu per la Fontana, perquè, Jordi, clar, ja suposo que, evidentment, el moment fort de la pandèmia vau estar tancats com qualsevol altre local.
Sí.
Les previsions actuals i a curt termini del que és juliol i agost, suposo que, de moment, són relativament optimistes, mirant d'on venim, eh?
Et diré una cosa. És molt fàcil. El moment que t'arriba el coneixement que et diuen, has de tancar aquesta nit.
Sí.
Et cau el món a sobre.
Sí, 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 clar.
Primer perquè tens una inversió feta, tens una sèrie de menja tot allà dins, una sèrie de persones treballant allà dins i dius, ostres, què faig ara? Bueno, vam passar uns 15 dies a veure què fèiem i després vam ser posats amb Irene, siguem crítics. Després de la pandèmia, què va? Què ve? La gent voldrà sortir. Al local no hi podem estar, haurem d'estar a l'exterior. Però saps què podem fer? Doncs vinga, va. Replantegem el negoci. Agafem la terrassa, hem muntat una barra exterior amb un contenidor d'aquest vaixell, l'hem transformat en un xiringuito, tenia una parella, un barbarisme, per dir-ho així.
Sí, bueno, però així ens entenem tots.
Sí, llavors, què hem guanyat? Que la gent ha trobat una altra manera de disfrutar, és a dir, no el local, sinó l'exterior. I ara fem ús de la terrassa. Clar, amb tu que es va aixecar el tema de la pandèmia, nosaltres vam fer una inversió molt important adequant la terrassa perquè fos més acollidora i ficat una altra barra fora. Això ens ha donat una altra visió de negoci. És a dir, a part del tema de restauració, ara tenim una zona perfecta de copes. I això, la gent ara es té una mica de por amb el tema de menjar, amb restauració, però clar, no per sortir una copa. I això, tot, el negoci és viu. Has de saber interpretar en cada moment què t'interessa o què necessita la gent. Si tu saps interpretar, ens en sortirem.
Clar que sí. Doncs escolta, Jordi, que ha estat un plaer conèixer-te, sobretot, Jordi Solana, i de veritat que a persones que ens estiguin escoltant, que no saben, que tinguin una inquietud a sobre i no saben si tirar-la en van o no, el Jordi Solana, el Miquel i el Ramon són el viu exemple de que si tens una inquietud, tira-la en van. Et costarà un any, et costarà dos anys, et costarà nits sense dormir, segurament, eh? Però al final...
Moltes.
Però suposo que el veure-ho fet el dia que obres, el veure com la gent hi va, el veure com la gent et diu, escolta, gràcies per fer-ho, pensava que amb els meus anys no ho tornaria a veure obert. No sé, suposo que en una altra entrevista podíem parlar de totes les aventures que heu viscut en aquests darrers dos anys. Suposo que tot això compensa el que dèiem al principi, la feina, l'arriscar-se, perquè al final arrisques diners, arrisques temps, recursos. Suposo que tot això al final ha valgut la pena. I crec que el vostre exemple l'havíem de fer públic per això. Escolta, si teniu alguna història, tireu en van. No a tomba abierta, com es diu, però tireu en van. S'ha de provar les coses, evidentment. Jordi Solana, escolta, que ha estat un plaer, que et dono l'enhorabona. Em moro de ganes de venir un vespre, una nit, i viure-ho en directe.
Avell... Agraït a vosaltres i a Bellpuig de Seu. Tenim una, la porta oberta i us acollirem com... com el millor que podem fer.
Molt bé, a la Fontana de Bellpuig. Jordi Solana, una abraçada i enhorabona.
Agraït, moltes gràcies.
Són d'aquests projectes que val la pena conèixer. Anem directes cap a la una, senyals horaris, després tornem amb l'InfoCope Lleida, amb Jaume Sitja i David Casero, parlant de noves tecnologies. I a dos quarts, amb veu de dona, avui parlarem de vestits de núvies, amb la Gala García Núvies.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En el Congreso, a esta hora, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica comienza un debate sobre educación. El objetivo debería ser el de preparar los mecanismos fundamentalmente económicos para que la vuelta al cole en septiembre tenga todas las garantías. Ya sabes que se han establecido unas pautas que van a necesitar inversión en los centros. Por ejemplo, para habilitar algunos espacios más grandes y garantizar la distancia social entre los alumnos. O para dotar de geles hidroalcohólicos y de otras medidas imprescindibles para frenar el coronavirus. Sin embargo, en el borrador que ha preparado el gobierno, excluyen a la educación concertada. Ese plus de financiación solo va a ir destinado a la pública. Discrimina, por tanto, a los casi 2 millones de alumnos que estudian en centros concertados. Nos situamos ya en el Congreso. María Daván.
PSOE y Podemos pretenden colar a través de sus enmiendas sus planteamientos sobre la educación pública y dejar fuera la concertada de los 2.000 millones de subvenciones directas que se podrían repartir. En otra de las enmiendas, los partidos que sustentan al gobierno apoyan incrementar el número de plazas hasta cubrir todas las necesidades de escolarización. PP y Ciudadanos han adelantado ya que se oponen a una medida que consideran ideológica y que nada tiene que ver con un pacto para la reconstrucción, dicen.
Hay que esperar a la votación final. Hay que esperar por si finalmente se incluyen modificaciones a los planes iniciales del gobierno, pero no deja de ser un ataque más contra la educación concertada y, sobre todo, contra la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Lo ha denunciado en Herrera en COPE Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de COFAPA, Confederación de Padres y Alumnos.
Al final lo que vemos es un ataque, un claro ataque o buscar el ataque a la educación concertada que implica la libertad para las familias a elegir, ¿no? El que se excluya de la financiación al final está excluyendo a las familias de que puedan, se puedan llevar a cabo en esos colegios las medidas que se tienen que tomar sanitarias. Pues estamos hablando de un problema real que es el COVID y se mezclan intereses que no tienen nada que ver con la reconstrucción de España, la reconstrucción educativa después del COVID.
Nuevo foco de coronavirus en España, en este caso en Ibiza, se localiza en una zona clave para la llegada de turistas, por eso preocupa especialmente. Son ya 7 positivos, de ellos 3 menores de edad. Sanidad está realizando pruebas a los contactos estrechos para frenarlo lo más rápido posible. COPE Ibiza, Sonia Rivas.
El primer caso fue detectado la pasada semana cuando un paciente fue a realizarse una prueba hospitalaria. Ya el sábado 3 de sus contactos dieron positivo. Los afectados son una familia, una persona que convive con ella y un conocido. Hay 3 menores y todos están leves o asintomáticos. Al principio el brote se dio por cerrado, pero ayer fueron detectados 3 casos más vinculados a esta familia. También hay otras 8 personas relacionadas con los positivos a quienes se les ha practicado una PCR que ha dado negativo. A pesar del brote, el número de casos activos de COVID en Ibiza no supera la quincena.
Ampliamos la noticia que te avanzábamos hace una hora desde Tenerife, en el municipio de Granadilla de Abona. Un hombre ha matado a cuchilladas a su padre. Está detenido. COPE Tenerife, Melisa Torres.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años que ha asesinado presuntamente a su padre en el sur de la isla. Los hechos ocurrieron esta mañana en la localidad de Los Abrigos, en el municipio de Granadilla. Al parecer, el presunto agresor, que tiene problemas mentales, había llegado a la isla recientemente procedente de la península donde reside habitualmente. Fuentes de la investigación han confirmado a COPE que el cuerpo del fallecido presentaba más de 30 puñaladas.
El Real Madrid puede ceder incluso 2 empates y ganar la Liga, José Luis Corrochano.
Los madridistas empiezan a echar cuentas. El Real Madrid, recuerden, es líder con un punto de ventaja sobre el Barcelona y un partido menos. Le quedan 6 por jugar y sería campeón con 4 victorias y 2 empates. Incluso podría perder un partido y si ganara los otros 5 sería campeón de Liga sin depender del Barcelona. El Madrid va a jugar mañana a las 10 contra el Getafe en Valdebebas. Si gana le va a sacar 4 puntos al Barça después del empate del Barça 2 con el Atlético de Madrid. Estaba hablando ahora mismo Zinedine Zidane y la pregunta es si le parece decisivo el partido de mañana.
Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Por eso que nosotros mismos, si ganamos mañana, no va a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada definitivo. Entonces, no va a cambiar. Nosotros vamos a seguir nuestra línea con fuerza, con lo que estamos haciendo. Es lo que queremos. Solo seguir con nuestra energía, que es buena, y nada más.
Hoy se juegan 4 partidos, 7:30, Valencia Athletic de Bilbao, con Boro en el banquillo valencianista y Deportivo Alavés Granada. Y a las 10 de la noche, Betis Villarreal y Valladolid Levante. Lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo están viviendo la vuelta a la normalidad las parroquias de la Alpujarra granadina, a través del testimonio de varios sacerdotes de la zona.
Pues como en tantos otros lugares, es el momento del reencuentro alegre, aunque la alerta siga presente. El párroco de Ujíjar, Carlos José Fernández, insiste en la necesidad de la prudencia, pero también invita a afrontar esta circunstancia con realismo y serenidad. Muchos le están contando que su fe durante el tiempo de confinamiento ha madurado. En el arciprestazgo de Órgiva destacan la unidad extraordinaria de los fieles en torno a la parroquia durante la pandemia. Su párroco afirma que la gente ha vuelto con fervor, sobre todo a la Eucaristía, y destaca cómo se ha volcado también a través de Cáritas, una tarea que sigue siendo prioritaria en la acción pastoral de este momento. Son parroquias que quieren vencer el miedo a base de la misma fe y generosidad mostrada por sus fieles en los momentos más duros. Lo vamos a contar en un ratito, en El Espejo.
Te escuchamos, José Luis, en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Lleida. Recorda que avui estem al bell mig de la setmana, dimecres, però el primer dia del mes de juliol d'aquest 2020. Avui, 1 de juliol, hores d'ara ja per sobre dels 30 graus a la ciutat de Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la 1. I ara al migdia de Lleida ja saps que d'aquí uns minuts parlarem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, a la nostra tertúlia amb veu de dona, avui coneixerem a la directora de Gala García Novias, perquè a més els han donat un premi i val la pena, que és un petit comerç que tenim a Lleida i els hem de conèixer. I després també per preguntar-li si es torna a casa la gent o no, si van amb il·lusió, amb ganes, si s'ha reprès això, perquè també durant 3 mesos no s'ha pogut casar ningú. I hem de preguntar. També parlarem amb la Gemma Casal. Amb tot això ens plantarem a les 2, però ja saps, recorda que nosaltres des de Lleida t'acompanyem cada dia de dilluns a divendres des de les 12:20 i fins a arribar a les 2. Anem a buscar la previsió meteorològica i ho fem connectada amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats, amb núvols d'evolució que creixeran durant aquesta segona part del dia. Al Pirineu i al Prepirineu s'esperen alguns ruixats dispersos i que ocasionalment podrien anar acompanyats de tempesta. No es descarta que també puguin arribar a punts de la depressió central. Si ens referim a les temperatures, avui pugen i presenten valors alts que arribaran als 38 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, als 37 a Tàrrega, als 33 a la Seu d'Urgell i als 27 a Viella. Pel que fa al vent, bufarà aquesta tarda moderat amb predomini de la component oest i podria deixar ratxes fortes associades a les tempestes. De cara a demà dijous, esperem a Lleida una jornada de cels poc ennuvolats al matí i, com en dies anteriors, creixeran núvols d'evolució, sobretot en zones de muntanya. Al Pirineu i al Prepirineu s'esperen durant la tarda xàfecs que podrien anar amb tempesta. Per últim, les temperatures diurnes baixaran demà, amb màximes que seran de 35 graus a Balaguer, de 34 a Lleida capital, de 33 a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i de 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Abans parlàvem d'un accident ahir a la tarda a l'autovia A2, a l'alçada de la Fondarella, on van col·lidir 2 tràilers. Un d'ells es va incendiar i durant més de 2 hores es va haver de portar el trànsit cap a l'antiga Nacional 2 a la seva sortida a l'alçada de Mollerussa. Doncs hores d'ara torna a estar tallada la A2 a l'alçada també de Fondarella per un nou accident en què s'han vist implicats 4 camions. ha tingut lloc a la retenció per les obres arran del sinistre d'ahir dimarts amb dos camions que es van incendiar. Per tant, a l'haver-se incendiat ja s'està reparant el que és la calçada i per tant s'ha de reduir la velocitat. Doncs tot sembla indicar que han col·lidit quatre camions ara i que per tant torna a estar tallada al mateix punt, al punt quilomètric 483. Les funeràries reporten 20 noves morts per la Covid-19 a Catalunya i hi ha 223 nous positius testats. D'aquests 223, parlem de tot Catalunya, ja sabem que més de 100 són de Lleida, perquè Salut, el Departament de Salut, ha confirmat 7 nous brots actius de coronavirus a la regió sanitària de Lleida, que sumen almenys un centenar de positius. S'han detectat a diverses empreses del... S'han detectat a diverses empreses del sector de la fruita del Segrià i en una empresa agroalimentària de la Segarra, també en una residència, que no és de gent gran, de Lleida, i Salut també està fent seguiment d'un brot comunitari a la capital del Segrià. Això vol dir que en un edifici de Lleida han donat positiu més d'un veí i, per tant, estan fent seguiment a tot l'edifici. No sigui cas que hi hagués alguna història que fes que al final tots o molts donguessin positiu. També hem de recordar que a Lleida, els dies del 21 al 27 de juny, del 21 al 27 de juny, o sigui, la tercera setmana del mes de juny, a la regió sanitària de Lleida hi va haver 251 casos positius de coronavirus i que aquesta setmana tornem a encapçalar el rànquing a nivell nacional de positius a tot Espanya, a nivell nacional. És una, a nivell de Catalunya, evidentment, estem molt per sobre de qualsevol altra regió, sempre mirant els positius per cada 100.000 habitants, tot i que a hores d'ara encara no s'ha parlat de retrocedir a la fase 2. Per una mica menys, quatre comarques de l'Aragó van baixar a fase 2. Aquí, de moment, no s'està parlant. Per cert que la gerent de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, reconeix que Lleida, hores d'ara, és la regió sanitària on proporcionalment s'estan fent més proves de detecció de coronavirus i que per això doncs s'estan obtenint més casos i que sobre aquests focus a priori estan bastant controlats.
La veritat és que tots estem ficant molta intensitat i els tenim força controlats. El que passa és que estem alerta, està clar, perquè tenim el pla de com hem d'actuar per intentar acorralar. Ens ha funcionat molt bé totes les darreres setmanes en qualsevol dels brots que hem realitzat. I un més que un altre, no. Si veiéssim que no segueixen les empreses i no col·laboren i s'arremanguen amb nosaltres els serveis de prevenció de riscos laborals, ens podia preocupar, però veiem que tothom s'activa ràpid i en menys de 24 hores es posen a fer els tests ELISA, realitzem nosaltres després a posteriori les PCRs i per intentar tenir el mapa i tenir identificades les accions a realitzar, no?
A tot això, el president Torra diu que el govern ja s'està preparant per un rebrot i que també ha anunciat la modificació dels pressupostos del 21 de juliol per iniciar la reconstrucció. Recordem que a Catalunya ja no estem ni a fase 3 ni a cap altra fase, sinó que aquí s'anomena fase per la reconstrucció. Fem una pausa i de seguida estem amb les noves tecnologies, amb el David Casero, amb el Jaume Sitjà, al InfoCope Lleida.
Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo, que este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraréis pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
¿Quién eres? ¿El compañero que conocen en el trabajo o el hijo mayor de tus padres? ¿Ese que lo da todo en el pádel o el vecino simpático que siempre sonríe? ¿Y si fueras todos? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta 0 y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja parlem de noves tecnologies, com sempre a l'Info Cope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet www.infocopelleida.com i també al podcast. El podcast que ja saps que és l'eina, doncs, que conjuga el segle XXI i la ràdio, que et permet escoltar programes de ràdio però fora d'hora. És a dir, si tu ens escoltes a la nit, doncs perfecte. Si tu ens escoltes a l'endemà, perfecte. Si vols tornar a escoltar un altre programa, doncs també ho pots fer. Tot això gràcies al podcast, i nosaltres també el tenim, i el tenim activat des de fa molt, 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 molt temps. Vull dir que a través de la veu no sé si se'ns escoltaria més joves. Jo crec que també es nota més a la vista, però la veu potser també es notaria. Com sempre, tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard?
Y también sense el David Casero. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Jaume, ¿de qué parlem avui?
Doncs 15 programa des de casa per precaució, això sí, per aquesta pandèmia del coronavirus. Programa esperat per fer un resum de la conferència d'Apple que va ser el dia 22 de juny i no ho va poder fer perquè la setmana passada era festiu, dimecres. Però avui, això sí, ho desgranarem en detall els principals temes d'aquesta Keynote. Van ser uns grans redissenys, noves funcions molt esperades i, sobretot, molta personalització. Ja ho veieu, avui monogràfic pels amics de la poma mossegada. Ho comentem tot seguit a la tertúlia Més Fric de Cope. I, com sempre, per no perdre aquestes bones costums, comencem amb aquest entrant, aquest primer aperitiu, que és aquesta efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues nos vamos hasta 1979, un dia com avui.
Hombre, Déu-n'hi-do, ¿no?
No suena de nada 1 de julio de 1979.
San Fermín no era, ¿eh?
No. Con auriculares de mi diadema y esponjas naranjas.
¿Walkman?
El Walkman.
Sí, señor. Oh. Se presentó el Walkman. Hace 45 años que un día como hoy se presentaba el Walkman, lo que ha cambiado el tema, ¿eh? Fijaros que era una maravilla con esas esponjillas naranjas que teníamos en el auricular de diadema. Oigo risas.
Yo me río.
Estas cintas maravillosas, y cuando las pilas, además que tenían la capacidad que tenían las pilas, con lo cual te duraban una cinta por las dos caras. De ahí el gran invento del Bolivic.
Sí, señor.
Ahí, si no llevabas un Bolivic no eras nadie.
No, no.
Si tenías un Walkman, tenías que llevar un Bolivic. Eso lo teníamos claro, ¿no?
Sí,
bueno,
señor.
Pues tal día como hoy, de hace 45 años, Sony nos presentó, haciendo nuestro flashback de la semana, su icónico Walkman, ¿vale? Walkman, que bueno, pues fue una de esas primeras marcas que se convirtieron en un icono, o que la marca se convirtió en un producto, ¿no? O sea, Coca-Cola es Coca-Cola, aunque te traigan una Pepsi, ¿no? Pues un Walkman era un Walkman, aunque años después hubiera otros fabricantes que tuvieran reproductores de cintas. Pero claro, no eran reproductores de cintas. Realmente todo el mundo le llamábamos un Walkman. Me he comprado un Walkman, sí, sí. O sea, espérate, es más, los primeros teléfonos móviles que sacó Sony en GSM para Moviline, ¿vale? Y los primeros de Movistar llevaban la función de sonido Walkman, porque es una marca de ellos. ¿no? Uh-huh. Entonces, esta marca, ya os digo, pocas veces en la historia ha pasado, claro, donde una marca ya no es referida solo a un producto, sino que esa marca es referida a toda la gama de productos, aunque sean de la competencia, ¿no? Y ese es el gran qué de Sony, y bueno, y el primero que puso toda la música en nuestras manos. Luego ya vino Steve Jobs y lo jodió todo, pero bueno, por ahora tenemos un romanticismo tremendo.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com,
si a Facebook,
Twitter i el podcast.
Els friquis, més taquis en antena. Ens han traslladat a l'any 1979 en aquesta efemèride, i des del 79 doncs passem teòricament a la setmana passada. Vull dir, és un salt molt qualitatiu, el qui va inventar el Walkman, i ara automàticament el qui va inventar doncs el Walkman del segle XXI, no? Podríem dir així, no, David?
Sí, claro, es de los que hablamos precisamente, de los señores de la manzanita mordida, donde la semana pasada, bueno, pues se celebró la Worldwide Developer Conference del 2021. Como sabemos, la conferencia donde se presenta todo el software y todas las nuevas funcionalidades que vamos a tener en cada uno de los dispositivos Apple. Ya sabéis que tener un dispositivo Apple significa que cada año vais a estrenar el dispositivo, sea el que sea, simplemente claro, por el cambio de software y por el alojamiento del mismo.
Però, Jaume, tot això ho parlem a on?
Doncs som-hi, a la tertúlia més fric, no? A veure, com és aquest...
La tertúlia fric.
Exacte, claro. Aquesta és la rauxa que esperàvem, aquesta és la rauxa que esperàvem. Vinga, som-hi, perquè la tertúlia fric comentarem... Doncs, com cada primavera arriba l'esperada conferència de desenvolupadors d'Apple, enfocada sobretot a software, i una vegada més ens ha presentat aquest nou iOS, en aquest cas l'iOS 14, juntament amb iPad OS 14, Watch OS 7, Mac OS, ara aquest sufix de OS.
Tots acaben amb OS.
No és que s'hagi tallat, però senzillament és tot el que va presentar. I la confirmació del salt amb processadors ARM. Però on voleu començar? Jo començaria pel més icònic, no?, que és l'iOS.
Mira, hacemos si queréis a la limón. Mirad, las novedades de iOS 14. Bueno, pues como os decía hace un segundo, tener marca de la manzanita mordida significa que cada año vamos a estrenar nuestro dispositivo, y este año más que nunca, ya que el iOS 14 cambia la física por completo de todo lo que nos tiene acostumbrados Apple. Y cambia toda la interfice completa, todos los iconos, las carpetas, absolutamente todo cambia en iOS 14.
Esto es
Widgets, por ejemplo,
sí,
¿vale? El rediseño total de la pantalla del home. Eso es lo primero.
Ah, exacto. Només d'inici ya tenemos un rediseño.
Exacto. Cuando encendamos el teléfono, los iconos, todos aquellos que no los tengáis en carpetitas, se os habrán organizado, y vosotros los podréis reorganizar en todos aquellos widgets, ¿vale? Que se llaman. Estos widgets precisamente los siguen manteniendo, pero aportando muchísima más información y mucho más personalizados, ¿vale? Solo se amplían, y además amplían y entras a la funcionalidad solo con tocarlo, ¿vale? Que es una funcionalidad que ya inventaron hace días, que era el Smart Track. Pero además también...
El tema del delay ens talla una miqueta. Ah, el que et volia comentar és que qualsevol app podria convertir-se en un widget avui en dia, amb aquesta nova
funció.
Exacto,
es decir, todas las apps podemos configurarlas como acceso directo y ponerlas predeterminadas para que, si vamos a enviar un mensaje, siempre sea a través de esta aplicación. Si le pedimos el tiempo, siempre sea a través de esta aplicación. Si le pedimos cualquier otra cosa, que sea siempre a través de una aplicación y con un solo toque en el widget o hablando con Siri, cómo no, que esto es bastante importante. Las carpetas, para todos los que tenemos organizados esto en carpetas y demás, ¿vale? Pues también se rediseña. Y se va a llamar la función APP, la App Library. Esta app, ¿vale?, servirá para organizar de una forma más clara las aplicaciones y tenerlas mejor categorizadas, ya que el sistema se convierte en algo más inteligente, ¿vale? Y nos dice, oye, que esto lo tienes puesto en ocio y seguramente lo tendrás que poner en compras, además de ver los iconos más grandes y ocupando mucho menos tamaño. Las llamadas entrantes, ya no se va a borrar todo lo que hay en la pantalla y nos va a aparecer la llamada con toda la pantalla en negro, no. Vamos a poder seguir leyendo el WhatsApp, vamos a poder seguir viendo las redes sociales y nos va a aparecer una pantallita.
Que esto hace mucho tiempo que se estaba pidiendo, ¿eh? Esto y la pantalla de interacción con Siri, que también se va a minimizar a la mínima expresión, va a quedar nada como un botoncito y no toda la pantalla en negro, que es verdad, esto les ha costado mucho.
Va a quedar la estrella de colores, es lo único que vamos a ver en la pantalla. Cuando activemos Siri tampoco se va a poner toda la pantalla en negro para que nos aparezca un iconito de colores. ¿Cómo no? Y esto es una noticia que yo tengo que dar, 20 nuevos estilos de Memoji. ¿Qué dije el primer día? ¿Qué problema tengo yo con los Memojis? Pues que tú cuando te haces tu memoji, te haces tu caricatura, puedes tener pelo o puedes ser calvo, ¿vale? ¿Sí? Pero los medio pelo como yo, los que tenemos un medio pelo...
Y yo,
tu cara Riker desmedio.
Claro, pues estos calvos de medio pelo no teníamos icono. Es decir, te tienes que poner al final una cosa rapada muy rara. Yo al final mi memoji lo tengo con una gorra, porque es que mi medio pelo no está... Entonces, lo que espero ahora, ¿vale?, que con estos nuevos tipos de sombreros y nuevos tipos de pelo, ¿vale?, pues por fin hayan pensado en los medio pelo y podamos tener los medio pelo también en nuestra caricatura. Bueno, cómo no darle un poquito más. También, como es tradición, los mapas de Apple, que se mejoran bastante, y para algunos países, incluso como Reino Unido o Canadá o Irlanda, también se han incluido mejoras, ¿vale? No solo para llegar a los sitios, sino que los sitios son mucho más mapeados y señalizados con las mismas señales que nos encontramos en la calle físicamente. Además, eso sí, todo el tema de carriles bici, caminos y carreteras y demás van a estar puestos. Y, ojo, algo muy importante, los cambios de altitud. Pues uh-huh. Ahora no sabemos si Rambla Ferrán es en cuesta arriba o es cuesta abajo, y no sabemos con nuestro patinete si vamos a gastar más batería o menos batería. Vaya. Para llegar, porque si es cuesta arriba gastamos más batería. Funcionalidades que le han dado vueltas hasta la funcionalidad del CarPlay, que hasta ahora el CarPlay era para comunicarse con nuestro...
Aquesta es bona, ¿eh? Es que aquesta es molt bona.
CarKey. Es decir, CarKey. Si nuestro coche está preparado, vamos a poder configurar nuestro iPhone para abrir y cerrar nuestro coche con el iPhone.
Aquesta es molt bona, ¿eh?
Es un llavero digital que va a estar dentro del wallet, igual que tenemos ahora las tarjetas. Y luego también hay que darles la enhorabuena que después de 6 años han decidido abrir el NFC del iPhone. ¡Por fin!
Por fin,
por
sí,
fin
señor.
Vamos a poder utilizar el NFC con un tag sin tener que tocar el teléfono. Con ese NFC que tenía yo en el Samsung, ¿os acordáis que lo pasaba por encima, que lo tengo pegado encima del cargador, que lo paso por encima y se pone en modo avión y ya lo pongo a cargar? Aquí tengo que estar dando al botón, poniendo modo avión. Bueno, pues cositas como estas vamos a poder contar.
Por cierto, David, salvando las distancias, lo que presentaron de iOS 14 me recordó, no tan bestia, por así decirlo, como el paso de iOS a iPadOS en el iPad, me recordó un poco, porque hacía mucho tiempo que no le veíamos un revolcón tan fuerte en iOS
al iPhone. El revolcón ha sido bestial, es decir, yo esto es que os lo digo, en cuanto liberen el iOS 14 y lo pongáis en vuestro iPhone, al encender el iPhone ya vais a flipar, porque va a ser todo diferente.
Sí, sí.
Y a la vez consiguiendo algo, y es que sea igual de intuitivo o más, y además podamos tener más aplicaciones y ocupar menos sitio. Y ojo, eso sí, el resto, ¿vale? El resto, como no, son funcionalidades que ya tenían y han abierto.
No, es que ens queden 5 minuts
i
té molt importants, amb iPad OS no s'ha presentat tanta novetat, jo crec que aquest sí que li falta un any més per acabar de... ja van fer una arrencada, però bueno, amb MacOS, que sí que es diu el Big Sur, aquí sí que s'intueix no només canvis a nivell visual, que hi són i molts, S'intueix, David, no sé si, i després parlant també dels nous processadors, s'intueix una convergència no massa llunyana amb aquest canvi d'aspecte del sistema operatiu dels ordinadors, amb el macOS Big Sur.
Sí, bueno, es que date cuenta que, fíjate, para mí la funcionalidad principal del nuevo iPadOS precisamente es el tema de arrastrar. Esto de copiar y pegar y llevar cosas y fotos y de un sitio a otro, es decir, esto que tenemos, que nos hemos acostumbrado con el ratón a arrastrar las cosas por el escritorio, ¿no? O sea, arrastro la foto y la tiro a una presentación, la arrastro y la subo a un programa, ¿no? Esto de arrastrar es precisamente, yo creo, que es la funcionalidad, por así decir, a destacar en cuanto al iPad OS 14. Y es precisamente la que tú dices, Ricardo, la de que el iPad cada vez se acerque más al desaparecido MacBook Air de 11 pulgadas.
Sí.
Es así.
Sí, sí,
es
sí,
decir,
sí.
Es la transformación
por
natural.
Por potencia no fijaros es ya, que, ¿eh?
Fijaros que incluso hablaron hasta algo de software. Y algo que han... Oye, de software, perdón. Algo de hardware. Y que es algo de hardware que van a cambiar. Y por una cosa tan tonta como todos los problemas que tenemos los usuarios de AirPods. Los AirPods es el mejor invento que ha habido. Bueno, pues fijaros que han cambiado precisamente el firmware, lo han mejorado, y ¿sabéis para la funcionalidad principal qué es? Pues es para cuando tenemos nuestros AirPods y tenemos el iPad, tenemos el ordenador, el MacBook o tenemos o nuestro iPhone. iPad, poder conmutar de forma sencilla. Porque ahora mismo, con toda la perfección que tienen los AirPods, no es sencillo. Es decir, ahora mismo muchas veces, si estás conectado como yo ahora mismo con mis AirPods al móvil, para conectarme al ordenador, al final hay muchas veces que no me queda otro remedio que desconectar el Bluetooth de mi teléfono para que se conecten automáticamente a mi ordenador.
Sí, señor.
Sí,
permeteu-me...
Son unos equipos increíbles, ¿vale? Como para esto.
Permeteu-me que farem via perquè aniran sortint betes i anirem descobrint tot plegat, tot i que la setmana que vinent és el darrer programa. Al setembre encara no s'hauran presentat i en seguirem parlant. Del tema del rellotge, el WatchOS van presentar ja el tema de monitoreig de la son i d'altres millores, però jo crec que el gran anunci que s'havia rumorejat i que a mi em va sorprendre molt i gratament, però em va sorprendre molt l'avançat que ho tenen, és aquesta tercera gran transició amb canvi de processadors, que això no és una cosa fàcil, eh? Presentaron, David, que en ordenadores ja se passen a sus processadores, abandonaran Intel els propers 2 anys, i han enviat als desenvolupadors perquè migrin les seves aplicacions i provin els seus programes un Mac Mini amb el chip que porta ara l'iPad, l'iPad 2020, l'A12Z, que, per cert, han dit que està lleugerament capat, o sigui, encara està tirat avall. I, per exemple, el Final Cut Pro funcionava amb 4 vídeos 4K, de 4K alhora. I han anunciat que abans d'acabar l'any tindrem 2 equips... amb els nous microprocessadors, els A, el que sigui. 2 anys va durar. Esto es serio, ¿eh? Y puede ser que le salga bien o no.
¿Sabéis cuántos equipos, ¿eh? Equipos de muchísimas personas. ¿Sabéis cuántos equipos han trabajado en este chip? Que al final estamos hablando de un aparatito de milímetros, ¿eh?
Sí, 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 pequeñísimo.
Pues mirad, han estado trabajando 25 equipos, es decir, 25 equipos de ingenieros han estado trabajando unidos pero de forma separada para tratar dentro de ese procesador hasta 25 recursos y procesos que son los que puede utilizar el ordenador. Es decir, desde una parte, un equipo que solo ha trabajado en la eficiencia del procesador del audio, en otro que solo el equipo ha trabajado en la parte del HDR Display Support, en otro que ha trabajado solo en la compresión y envío de datos al disco duro, otro que han trabajado solo en la aceleración, otros que han trabajado solo en la seguridad, es decir, así hasta 25 equipos, ¿vale? Para, como ellos lo denominaban en la presentación, sacar el chip perfecto, el chip que gaste menos batería, el chip que nos dé más eficiencia y además que empezamos a olvidarnos de las IF, de los I9, de los I7, sí, sí, de los sí, I8, sí. De los
ahora
I6 o de los
I5.
Ahora serán as. Todo AS. Y AS de Apple. Por ahora
Apple
firman
Silicon.
Una apuesta de 2 años. Pero ¿sabéis por qué es esto de los 2 años, no, Ricard?
Hombre, esto es porque yo supongo que les falta para tener los chips tan potentes para las líneas Pro y para, sobre todo, que los desarrolladores tengan tiempo a adaptar tot el software al perquè s'ha d'adaptar tot el torneig, si el tens fet amb l'Xcode, que és amb l'eina que es programa, tu amb el nou Xcode l'obres i el recompiles amb el nou. Però jo crec que a veure, muntar un iMac Pro o el Mac Pro que s'ha presentat hace nada, un any, con los Xeones de Intel con no sé, 16 o 24 núcleos. No sé cómo está el tema, ¿eh? Pero bueno, en 2 años, a ver cómo evoluciona esto. Ahora, las pocas cifras que hay de rendimiento, teniendo en cuenta que es el chip del iPad del 2020, son espectaculares. Son espectaculares.
Sí, sí.
Yo creo que al final de año...
Hay que adaptar todo el ecosistema, sí, claro, completo, ¿vale? Para poder ver la luz. Y precisamente de ahí el timing que se marca.
Sí, sí.
Es decir, de que todo esté ajustado y sobre todo para un público profesional de diseño y de imagen que tienen, que este público tiene que tenerlo todo funcionando desde el primer día. Es decir, imagino que los señores de Adobe ya estarán trabajando con ellos desde hace muchos, muchos días.
Yo apuesto para final de año por un Mac Mini y un MacBook Pro de 13 pulgadas como los primeros equipos que reciben ja ordenadores de Apple Silicon, los nuevos AS. Però bueno, ja tenim temps d'això, tenim temps, perquè això de final d'any igual surten al novembre o al desembre. En fi.
Ets optimista.
Sí, escolta, que estem fora ja de temps. Bueno, és un tema que, clar, al ser festiu la setmana passada el portem amb una setmana de retard, però jo crec que és important, el palo para Intel en 2 anys, perder, aunque Max se vendieran relativamente pocos, el palo para Intel va a ser fuerte, yo creo también en su cuenta de resultados en los próximos 2 años.
Samsung, Huawei, Apple, podemos sumar a muchos que están abandonando,
claro,
los chipsets de Intel, ¿eh?
Sí.
Muchos.
En fin, David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Muy buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, mes.
Descans Lleida, decoració i servei. Aprofita la promoció del 50% de descompte en el matalàs de 700 molles ensacades, model coral, fins al 8 de setembre. I la promoció de la butaca Powerlift, 2 motors i motor escalfador lumbar, novetat a la Fira del Moble de Saragossa. Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 973-5251-09 i al 36 de Pi Margall. El teu descans no té preu.
Té problemes amb els bancs? Inversions del Banc Popular? Clàusules hipotecàries i bancàries abusives? A Q2 Consultors i Gonzalo Abogados li podem donar una solució.
Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal que l'alliberi dels seus deutes. Experiència i qualitat al seu servei.
Q2 Consultors i Gonzalo Abogados a Balaguer i Lleida, Blondel 11 i també el passeig de Ronda 55. Telèfons 973 45 0555 i 973 27 27 99.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort!
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Dia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Venim d'uns 3 mesos i mig durs pel tema del comerç local i ja saps que a Cope Lleida hem redoblat els esforços perquè el comerç local segueixi viu, segueixi podent aixecar la persiana cada dia i que tu que ens escoltes doncs, puguis anar al teu comerç de proximitat, al petit comerç de Lleida, perquè al final això és una roda. És a dir, si el petit comerç de Lleida funciona, la societat funciona, perquè al final el petit comerç són persones de Lleida que viuen a Lleida, que també gasten a Lleida. Per tant, és tot una roda. I en aquestes entrevistes en les que coneixem doncs, la realitat, la dura realitat que han passat alguns sectors, avui ens hem d'aturar al carrer Doctor Fleming número 13, a Lleida. I allí què tenim? Doncs tenim Gala García Novias, i per parlar de tot plegat, avui ens atén la seva directora, la Pili García. Pili, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que vaya año que llevamos, ¿quién nos lo iba a decir? Sí. Vosotros sois uno de los sectores, porque además como vosotros no solo estáis enfocados al tema de la novia, pero sí muy enfocados al tema de las bodas. Claro, se suspendieron todas y con lo cual, aparte de que se tuvo que cerrar, supongo que han sido tres meses duros.
Son tres meses que hemos pasado muy duros porque pues había novia ya que ella se casaba en marzo,
claro,
abril,
claro.
Mayo. Esta novia o bien la ha pospuesto o bien es la novia que ahora se casará en septiembre, octubre, incluso en diciembre, que había poca boda, pero este año va a haber claro. Mucha más boda en diciembre.
Claro.
Lo han escogido así.
Claro, es que además una boda no se prepara en dos meses.
No.
Claro, son gente que ha venido, que se lo ha mirado, que se lo ha probado.
Correcto,
claro.
Sí. Sí, están pues con nueve meses bien, con antelación, haciendo sus preparativos, la pareja, la novia, lo mira con más antelación, entonces pues para ella ha sido muy duro, muy duro.
Pili, vosotros volvéis a abrir las puertas como comercio, igual que todo el mundo, sí. Cuando entramos en fase 2, después el tema de fase 3.
Sí.
Pili, ¿cómo está ahora? ¿Cómo detectas a la gente que viene? ¿Vienen ya con ilusión, con ganas?
Mucha ilusión, sobre todo la novia, la que viene con un poquito aquello, con ese reparo de qué hago, es la invitada. Hay de todo, ¿no?
Ajá.
Hay de todo, pero está ese respeto, si al final se va a hacer, si no se va a hacer, pero yo lo que me están transmitiendo sobre todo es mucha ilusión y más ganas. Incluso, ¿no? Sí que tienen la incertidumbre de qué pasará, pero yo, por lo que percibo, hay muchas más ganas, mucha ilusión sobre todo.
Uh-huh. Els trobeu a internet a www.galagarcianovias.com, sí. galagarcianovias.com, ja hem dit que estan al carrer sí. Doctor Fleming número 13, a Lleida, sí. I si voleu us dono un telèfon, que també el trobareu a la web, 873-873-490319. No ens hem equivocat, no és 973, és
no.
873-490319. Pili, sí. Queríamos hablar contigo, sobre todo también para felicitarte, mira. Te vamos a felicitar, ya, pero la nuestra supongo que va a ser la que menos te importe de felicitación, porque ya te felicitaron desde bodas.net porque te has llevado un premio, y es un premio que te da la gente que te visita. Y explícalo un poco, porque ya veréis que es la importancia. Hay premios que te los otorga un jurado, pero es que el de bodas.net que ha dado a Gala García Novias es tan importante porque lo otorga el cliente, la gente que os visita.
Sí, correcto. Para mí es muy, muy importante, sobre todo la clienta, tanto la que compra como la que no compra. A través de esta plataforma ella vive su experiencia, cómo ha sido atendida, lo que le ha parecido, el trato, el producto, y para nosotras pues es súper importante, porque cada día, pues gracias a ellas, vas creciendo, tanto de los errores como de la buena enhorabuena, ¿no?, de ellas mismas que te transmiten.
Claro.
Y es muy importante, mucho.
El premio habéis recibido el reconocimiento por ser una de las empresas más recomendadas y mejor valoradas sí. por las sí. parejas en bodas.net, que debe haber sí. un montón de tiendas. Pues vosotros sois de los mejor valorados. Y lo tenemos en Lleida.
Sí. Oye, está en Lleida, sí.
O sea, que esto es un lujo, ¿eh? Hasta en el carrer de Coflaming 13.
Se agradece muchísimo.
Claro.
A nivel también de las novias, a nivel pues de las invitadas que vienen acompañando pues a las novias, ellas mismas te transmiten lo bien que se han sentido, y para nosotros es, como digo, nos encanta porque crecemos con ellas.
Claro. Pili, en una boda al final, sí. porque yo ya he pasado sí. por esto, al final el centro es la novia.
La novia
es el centro.
La novia, la invitada también es muy importante. No,
ahí va. El segundo puesto, por así decirlo, ¿quién se lo lleva? ¿La madre de la novia? ¿La madre del novio?
Sí, la madrina es la que llega primero, ajá, es la que abre, digamos, el protocolo, ¿no? Ajá. Y lo que nosotros siempre decimos, tiene que estar bellísima también, bien acompañada, es la que abre todo en ese momento, es la anfitriona y la quieren ver, lo guapa que va, claro, lo guapo que va el novio o la novia, porque hoy hay parejas, ¿sabes? Entonces, el enfoque luego ya triunfal, pues quieren ver la novia, claro, la novia, su vestido. Pero las dos tienen...
Bueno, tienen su momento en la ceremonia. Sí, la madrina, sí, la novia, y después también hablaríamos pues ya de las
la
acompañantes,
mamá, la familia
y las invitadas, claro.
Totalmente.
Me fijo que de momento no me has nombrado el novio.
El novio también tiene un papel muy importante.
¡Hombre!
Es más, hoy la pareja lo preparan ellos. Yo que les pregunto, como hacía años parece que eran los papás muy involucrados, hoy es la pareja la que se involucra muchísimo, tanto
o sea,
el novio
o sea,
como la novia.
Eso de que no, ya verás el vestido el día que toque, ya no, ya vienen juntos.
No me refiero a eso, me refiero a los preparativos.
Ah, vale.
Hay algún novio que viene, pero es muy contado,
Todavía se guarda algo, ¿no?, para el día de la ceremonia.
Se guarda, hay culturas. Yo te puedo decir que ahora que tocamos varias culturas, hay unas culturas que sí que vienen con él,
Ajá.
Vienen con él,
bueno, esto...
se sientan y son los que eligen, cuidado.
Estas son cosas que van cambiando con el tiempo y que nos vamos
van
a tener
cambiando.
Que acostumbrando.
Correcto.
Pili, te decía esto de las posiciones, las figuras importantes en una ceremonia, porque vosotros no solo vestís a la novia, sino también a la madrina, a las invitadas, incluso si nos salimos estrictamente de lo que es la ceremonia de boda, para un cóctel, para una fiesta de noche, también,
Totalmente, sí, vestimos, pues hay un cóctel, la vestimos, la fiesta que sea la invitada, siempre es la invitada, sea un evento, ya digo, de cenar, o sea, una comida de empresa, una cena de empresa. O sea, la invitada lo mismo puede ir de largo que de corto, pero también vestimos, sí.
Oye, yo no entiendo mucho de esto, pero ¿qué se está llevando? ¿Qué está escogiendo las novias?
Depende un poquito. Hoy se estila muchísimo la línea boho. La línea boho es una línea muy informal, pero muy muy llamativa, porque es una línea, digamos, muy romántica, y por el sitio donde lo hacen, masías, todo como muy rústico, o playas. La línea boho es quizás de lo más fuerte, digamos, ahora en tendencia.
Uh-huh. Decíamos antes que vosotros, bueno, estáis reconocidos por bodas.net en este 2020 como una de las empresas más recomendadas y mejor valoradas por las parejas. Digo que cuando se inicia el proceso, vosotros, paciencia, ¿no? O sea, viene la novia, si quiere venir sola o acompañada, empieza a mirar. ¿Qué le preguntáis a una novia cuando viene si no lo tiene claro?
A mí me gusta preguntarle primero cómo es ella, para yo poder asesorarla, si me lo permiten, que normalmente la mayoría, todas, son encantadoras y te lo permiten todo. Ellas vienen o con una idea o no saben qué ponerse, pero yo primero les pregunto cómo son ellas y dónde lo van a hacer, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues
sí, claro.
Hay novia que lo tiene claro, este es mi vestido, como hay novia que se lo tiene que pensar, quiere mirar más sitios... es normal, es un día muy importante, pero bueno, nosotros le transmitimos esa confianza, les asesoramos hasta el último momento y bueno, mucha paciencia, sí. Mucha paciencia, es una venta con mucha ilusión y a vestirlas, a ponerlas bellas para ese día tan importante.
Pili, supongo que a lo largo de los años, bueno, tendrás muchísimas experiencias, pero ¿ha habido algún caso de que una novia venía claramente, oye, quiero esto, y tú decías, es que esto no te va, y al final la conseguiste?
Sí, ya pasa eso.
Digo, oye, tú pruébate este y mírate, y que te digan, oye,
pasa.
Pili tenía razón.
Totalmente. Me han dado esa seguridad que te dan, y yo vengo con esta idea, y yo al verle pues el perfil de la novia, cómo es ella, dónde lo va a hacer, pues les pido permiso, si me permiten probar a mi criterio, y es verdad que me lo han dicho, pues no me lo hubiera imaginado o no me lo hubiera probado. Claro. Y es el vestido que se ha quedado.
Claro,
¿sabes?
És que jo us ho dic, i la Pili també us ho dirà, si aneu a fer aquestes proves i aquestes històries, aneu amb tranquil·litat, sobretot, tranquil·litat. Sí, a més, probar-te vestidos és gratuït, o sea que tranquilos, no? I no o sea, Pili no us va dir nada, si us queréis provar tres, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Al final la gente se tiene que salir convencida de... Y además,
totalmente.
No vale en la percha, te lo tienes que poner.
Te lo tienes que poner, te tienes que acomodar, te tiene que transmitir esa confianza si es lo que estás buscando, y se ve enseguida.
Claro.
Y luego, sobre todo, lo que pedimos, que se dejen asesorar. Nosotros somos profesionales, estamos viendo cada día pues un perfil, otro, o dónde lo hacen, sobre todo que ya se dejan, pero que se dejen asesorar. totalmente, que claro. Nos dejen probar, pues yo te pondría esto, y luego ellas que valoren, ¿no? Que ya lo hacen, pero bueno, nos gusta.
Es el truco,
probar.
Dejar escuchar y probarlo.
Totalmente, sí,
doncs,
sí, sí.
Estem parlant amb la Pili García, que és la directora de Gala García Novias. Estan al carrer Doctor Fleming número 13, a Lleida. Els trobes a internet, www.galagarcianovias.com, i al telèfon 873-490319. Però és que, a més, recorda que a través de bodas.net, és un portal enorme, doncs amb tanta gent, les parelles valoren, quan van a una botiga, com els han atès, i si els han atès bé o no, si els han fet bones recomanacions. Doncs és l'empresa del 2020 més recomanada i millor valorada a bodas.net, el Gala García Novias, i els tenim a Lleida, i per això te'ls havíem de presentar avui. Oye, Pili, que ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Y supongo que muy contentos con el tema del premio, y sobre todo porque habéis podido volver a abrir las puertas y volver a hacer lo que os gusta, vamos.
Mucha ilusión, y es lo que nos enamora, y
claro.
Paciencia, porque es verdad, mucha paciencia, pero con mucha ilusión
es
mirando hacia adelante con mucho respeto.
Es
sí.
La clave. Pili García, sí, un placer, enhorabuena.
Igualmente, gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
13 recuerda la vida.
Son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Del Papa que acercó la Iglesia al siglo XXI.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa en la tempestad. El viernes por la noche, Fe en el cine, en 13.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa, sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Quisiera ser
capaç de decirte la verdad. Doncs apa, que ens queden 6 minuts, ens plantem a les 2 de la tarda, seguim amb Veu de Dona. Ara donem la paraula a la Gemma Casal, des de la coordinadora de ONGs de Lleida i del grup de dones. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, que ara fa dies que no parlàvem. Déu-n'hi-do com ha canviat el panorama pel tema del coronavirus. Les darreres 2 setmanes a Lleida, del 21 al 27 de juny, es van declarar 251 casos positius a la regió sanitària de Lleida, i ahir ja sabem que tenim 7 nous brots, a part del de la setmana passada, per tant seria el 8è, i amb més de 100 positius. Això ho hem dit tantes vegades com faci falta, però que això no s'ha acabat ni molt menys, eh? Com influeix tot aquest tema al treball, a la protecció del treball, a anar a treballar?
Doncs, jo crec que avui hi haurà nous brots.
Ah.
No sé, per les informacions que arriben, jo diria que hi ha més empreses afectades.
Clar. És que recordem que dels 7 nous brots, 3 són a zones de temporers, per entendre'ns, un quart és a la Segarra, amb una agropecuària també, hi ha un brot amb una casa de Lleida, que és curiós això, amb una casa de Lleida, però clar, el tema dels temporers, el problema ja és si tenen material o no per protegir-se.
Hauríem d'estar mirant quines són les mesures de protecció real per la salut de les persones que s'estan donant a les empreses. Llavors, és evident que és una situació nova, que és molt difícil de calcular, que les empreses, doncs, per elles també és una novetat, però el que és incomprensible és que el Departament de Salut doni recomanacions que són voluntàries i no d'obligat compliment, quan saben precisament que durant aquest període de treball hi ha una gran acumulació de gent treballant en un mateix lloc i que la pandèmia només es pot controlar a través del distanciament físic i amb totes les mesures de protecció sanitàries importants. Llavors, novament, hem posat el capital per davant de la vida de les persones i llavors és molt difícil que es pugui aturar. La gent que només treballa, només té accés al treball durant la campanya de la fruita, és evident que acceptaran les mesures que siguin per poder treballar, però se'ls ha de garantir, el Departament de Salut ha de fer la vigilància necessària perquè aquestes persones puguin treballar protegint la seva salut i protegint la de la resta de la societat, no? I no sé si en aquest moment això s'està donant.
Per cert, Salut acaba de donar les dades d'ahir, són 71 nous casos de coronavirus a la demarcació de Lleida. Quan parlem d'aquests 100 amb aquests 7 brots, recordem que ahir es fa públic el tema dels 7 brots, però no és que els 7 vinguin d'ahir, ja són dels darrers dies, per tant, són més de 100, això ja ho ha dit la gerent de l'àrea sanitària de Lleida. També ens maregen una mica, Gemma, perquè, si recordes, fa un mes la mascareta era extremadament... Bueno, fa 3 mesos la mascareta era opcional, fa un mes era extremadament obligatòria, i ara ja pel carrer, escolta, ja veus tanta gent amb com sense.
Sí, perquè també és una mica la pròpia imatge, diguem, que fomenta l'Estat. O sigui, si és obligatòria, és obligatòria, però quan tu li dius a la gent que pot fer vida normal, que pot anar a treballar, que pot anar als bars, a les terrasses i a tot arreu, doncs la gent que està cansada confia en que si l'Estat permet totes aquestes coses és perquè realment estem ja més segurs, quan no estem segurs, no? Igual que en els llocs de treball, sí que s'han d'implementar les mesures, però s'han de facilitar que s'implementin aquestes mesures, i s'ha de fer la vigilància necessària. I en el cas de Lleida, especialment amb el tema de la campanya agrària, el que no pot ser és que surti el senyor Simón o que surti la consellera Vergés i que diguin que, bueno, que una cosa són els llocs de treball i que l'altra és el que fa la gent perquè viu en males condicions. Doncs recordar que el conveni laboral del camp vincula contracte de treball amb allotjament i que, per tant, l'allotjament també és responsabilitat dels empleadors i de que puguin tenir les condicions necessàries com per no contraure la malaltia, no? Després, la relaxació en la vida pública... Sí. I és una cosa que ens hauríem de conscienciar totes i tots d'una vegada, de que no és només per la nostra salut, sinó per la salut de la nostra família i de tothom, no? Que si la mascareta és obligatòria, és obligatòria.
És que jo crec que aquest punt l'hem de tenir clar, ja no és per nosaltres, és pels demés també, perquè ja hem vist el que passa. A més, aquest virus es propaga rapidíssimament, que ens hem quedat sense temps, ens queda un minut, però el que et volia dir, la percepció és que potser hem baixat una mica en general, una mica la guàrdia, i això no s'ha acabat ni molt menys,
Sí, sembla que estem tots molt relaxats, que estem esperant que arribi el brot aquest, que diuen que arribarà a l'octubre, però és que si no ens hi posem una mica, diguem, no aportem una mica més de voluntat pròpia, diguem, aquesta calor d'aquest estiu, doncs pot ser que hi afegim també molts més casos. Almenys en el nostre territori.
No en parlarem ara perquè estem a punt d'arribar a les dues, però des del casc antic tornen a alertar que hi ha molta gent dormint al carrer altra vegada, i que fins i tot els que havia allotjat el futbolista Keita, que ja ha acabat, sembla que tornaran la meitat al carrer. O sigui que també és un problema latent que tenim a Lleida.
Sí, malauradament, any rere any, aquest any amb la Covid, doncs molt més greu.
Encara pitjor. Gemma Casal, escolta, que m'alegro d'haver-te escoltat. La setmana vinent parlem segur, ni que sigui per desitjar-te bon estiu, perquè la setmana vinent és el darrer programa de temporada, d'acord?
Molt bé.
Gràcies, Gemma.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, 10 segons, arribem a les dues. Com sempre, espero que haguis gaudit d'aquests minuts de ràdio. Acaba d'estar ben informat del que queda dimecres a la cadena COPE. Demà hi tornem a les 12:20 des de Lleida. Fins llavors, salut. Adeu.